Els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Continuem i acabem avui ja, no patiu, amb la revisió a la música de Hildegarda von Bingen. Esta persona es mereix almenys un baril de programes seguits, i més segurament. Perquè a més, el que passa és que, com les modes són com són, a partir d'un cert moment i d'un cert disc que ara després vos posaré, se va posar un poc, diguem-ne, de moda. I tant el seu personatge com la seva música han estat en l'actualitat de la música i de la imatge, perquè fins i tot s'ha fet una pel·lícula sobre la seva vida que es diu Visió, que és de Margaret von Trotta i que està en domini públic, es pot veure lliurement per internet, i jo penso que fins i tot descarregar-se, està en castellà, a més, no patiu, en català no, per ara, i és una persona i un personatge al qual s'han volgut acostar moltíssima gent. De fet, la música que heu escoltat al començament del programa és una música, evidentment, de Hildegard von Bingen, o Virtus Sapientiae, que està interpretada pel Kronos Quartet, ja sabeu. Aquest Kronos Quartet igual te fan música del segle XII que te fan una del últim compositor que acaba d'eixir el conservatori. Són una gent que no té problemes en ficar-se en els tos d'aigua que calga. Per cert, que la pel·lícula de von Trotta és altament recomanable, ja vos ho dic. Si no recordo l'argument d'aquesta obra sacro-predicadora de la Hildegard von Bingen, es tracta de que una ànima humana se'n va anant al cel, però pel camí el diable l'atenta perquè li fa veure que això de la immortalitat és una cosa molt llarga i molt pesada. És una cosa curiosa que precisament l'argument per anar-se'n amb el diable siga la immortalitat. I després d'esplors i els gemecs i les crides de les virtuts que estan veient com se va condemnar la pobra ànima, torna al bon camí, encara que n'hi ha un moment que l'ànima torna a plantar-li cara al dimoni, que és allò que anem a escoltar. Recordeu que el dimoni és un personatge masculí, l'únic de la peça, i a més no canta, perquè la música és una cosa absolutament del cel i, per tant, l'infern no es canta. Anem a escoltar una veu forta d'home d'entrada que diu: «Qui és tu? D'on vens? Estaves prop de mi i jo t'he fet eixir. Ara tu tornes desafiant-me, però te combatré i te venceré». I l'ànima li contesta, etcètera, etcètera, etcètera.
«Quers, aut unbevenis! Tu amplexate es me et ego foras eduxite, sed nunc in reversione tua confundis me. Ego autem pugna mea deitiam te!»
Thank you.
mestis quid collis, quia venter tuus vacuus es pulchra forma de viro sumta, ubi transis preceptum pot deus in suavi copula precebit, unde nestis quid sis?
Era l'escena quarta, que es deia que és a un de Venice, ja vos he dit que volia dir això, i per acabar amen a posar el darrer fragment d'aquesta peça llarga, està gravada en dos CDs, i diu així: al començament tota la creació era verda, les flors s'escampaven per tot arreu, més tard la verdor va declinar, i el campió va veure això i va dir, en fi, i va dir moltes coses. Anem a escoltar aquest darrer fragment de L'Ordo Virtutum, que és la peça que vos he posat uns quants trossets per a que vegeu el tipus de música que feia la Hildegard von Bingen, encara que, com ja vaig comentar l'altre dia, està segurament un poc més adornada, prou més adornada amb instruments, etcètera, dels que ella mateixa suggereix que poden simbolitzar determinades coses. Recordeu que varen dir que els intèrprets, que són el grup Seqüència, estudiant els llibres de la Hildegard i els seus escrits, pues varen veure que, per exemple, l'arpa i el salteri eren els instruments de la felicitat celest, que la flauta està associada a la presència de Déu i que les cordes, per exemple, representen la terra, el viure dels homes, etc, etc. Però tot això són invencions, per dir-ho així, del grup Seqüència, que és un grup molt veterà, té més de 30 anys fent aquestes coses, però que, com que és impossible saber com s'interpretaven en aquell moment, doncs ells fan el que creuen més adient. Segurament no se n'anirien molt, però el més probable és que totes aquestes coses es feren a capella, és a dir, sense cap acompanyament instrumental. És veritat que Xina, per a una oïda occidental del segle XXI, siga com més digerible, per dir-ho així, però en realitat, ja dic, el més probable és que això es fera per la via del cant a capella directament. Sobretot perquè la intenció era predicar la paraula i no fer un concert en el sentit actual. Cal explicar que la Hildegard sempre esmenta el paper còsmic de la música, del cant i dels instruments en les seues obres. Per ella, el cant i la música eren una capacitat divina i del cel, i de fet, ella declara que l'objecte de la creació era que totes les criatures unisquen les seues veus per a cantar les lloances del Creador, com se feia abans de la caiguda d'Adam i com es fa al cel en l'actualitat, segons Hildegard. I que abans de la caiguda d'Adam la humanitat vivia en harmonia i la seua veu expressava aquesta harmonia i podien cantar com els àngels, en un so monocorde, que és com cantaven en l'època. Tant Hildegard com, ja comentarem després, altra gent, però d'una altra forma.
Thank you.
I la forma en què heu escoltat en aquest programa i l'anterior la veu de Hildegarda von Bingen no és com la escolten, deixeu-me que ho digui així, altres persones que es dediquen també a interpretar obres d'aquesta dona. Perquè, com hem comentat ja un grapat de vegades, com era impossible saber com es cantava exactament, encara que n'hi ha una certa tradició de com cantar en determinats convents, etc, etc. Doncs això no és suficient. No és suficient perquè les modes afecten, vulguis que no, a la forma de fer les coses en l'art, sobretot d'una manera absolutament evident. I això, mal que bé, és art. Encara que un poc fossilitzat, si voleu, en alguns casos, però que el que estan intentant una sèrie d'intèrprets és donar-li un nou alè, una nova vida a aquestes obres, de manera que no estiguen sols en un arxiu i en un paper, sinó que recobren una altra vegada la vida que varen tindre en el seu moment, com per exemple aquesta gent.
Infusio in te fuit,
Perdoneu-me si vos sona un poc més abrupte, però no és la intenció. Si s'escoltara en missa aquestes veus, jo aniria a missa segurament tots els diumenges i molta més gent. Però avui mateix és complicat escoltar aquests cants perquè requereixen realment d'un entrenament, com tenien i com tenen en les ullors encara, però com tenien les monges del convent de la Hildegarda. Així hem escoltat la primera gravació que se va fer d'obres de la Hildegarda von Bingen, són de l'any 82, estan fetes per al soprano Emma Kirkby i el grup Gothic Voices, dirigits per Christopher Page. Com dic, és una gravació de l'any 82 que encara avui en dia segurament és la més venuda de les gravacions de Hildegarda von Bingen. Té una subtilíssima veu instrumental per baix, quanta penes, se sent d'instruments de vent que suposa, no explicita el disc quals, són instruments de vent amb boquilla de fusta, segons diu, però bé, seran instruments aquests antics i en el disc no apareixen exactament els noms, però és una altra forma de veure la música de Hildegard von Bingen, una forma segurament més ajustada a allò que s'escoltava en el convent de Bingen per part de les monges del convent de Hildegarda, que com crec que ja vos vaig comentar, i si no ho vaig comentar en l'anterior programa que vaig dedicar a Hildegarda, 150 no sé quant, 154 crec recordar que vaig dir, o 145, en el que ella era l'abadessa. És una forma diferent de veure-ho. I anem a escoltar una altra forma d'interpretar aquest tipus de música. Per cert, que el disc es diu A Theater on the Breath of God, o algo així com una ploma en la ley de Déu. I, com he dit, està interpretat per Emma Kirkby i Gothic Voices, dirigits per Christopher Page. El que acabo d'escoltar és una peça que es diu Sinfonia Virginum o Dulcissime Amator, que està escrit per Hildegarda junt a una altra sèrie de peces més per a la festa de Santa Úrsula i les 11.000 verges, una de les llegendes més esteses i conegudes de l'alta edat mitjana, sobretot per les terres del que és més o menys Alemanya, pel nord d'Europa. En el cant de Hildegarda n'hi havia una innovació que en certa mesura era prou revolucionària. De fet, els Moschus Cistercencs, que eren els que tenien una miqueta la palla pel mànec en moltes coses en aquell moment, havien editat un manual de com calia cantar el cant gregorià, i sempre dient que no es podia pujar ni baixar més d'una nota consecutivament. És a dir, no es podia fer un bot de dos, de tres o de quatre notes d'una nota a la següent en el cant, perquè això era ja com massa escandalós. Hildegard no sols ho feia, sinó que damunt se'n burlava una miqueta d'aquesta prescripció, de manera que un dels seus llibres de cants, que es diu Sinfonies, li'l va dedicar, tot sembla que irònicament, als Moschus Cistercencs. És a dir, que a més d'una persona socialment activa, musicalment era també activa e innovadora, com tantes i tantes persones que han hagut al món i de les quals no hi ha memòria en la gent normal, en la gent fins i tot culta. Nosaltres així hem tractat de destacar els aspectes musicals, encara que hem fet una pinzellada sobre els altres aspectes de la vida d'aquesta persona, de Hildegarda de Bingen, perquè, com sabeu, estem per reivindicar el paper de les dones dintre de tots els camps de la música, i així continuarem durant la present temporada. I així acabem el programa d'avui dels Camins de la Música. Ja sabeu que esteu al 104.4 de la FM a Ràdio Clara o en internet, les 3w.radioclara.org, i que es podeu baixar tots els programes des de la nostra web podcast 3w.caminsdelamusica.net, d'on podeu baixar-vos tots els programes en format MP3 i on podreu trobar algun xicotet comentari més que, per no allargar massa la meua perorata, no faig durant el programa, així com enllaços que poden ser interessants per a aquells qui vulguin i aquelles qui vulguin saber una miqueta. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.